El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La infertilitat afecta una de cada sis parelles en l'edat reproductiva i, de fet, es calcula que a l'estat espanyol dues de cada deu parelles tenen problemes per tenir criatures. Unes xifres que han anat en augment en els darrers anys i que han vingut acompanyades d'un creixement dels tractaments de fertilitat i reproducció assistida. En parlem aquest divendres coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Fertilitat. Comencem abordant-lo conversant amb la doctora Laura Costa, que és ginecòloga de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia. Gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Què entenem exactament per infertilitat?
Bé, la infertilitat o esterilitat, perquè això a vegades porta a confusió de com la definim, doncs és la incapacitat que tenen les parelles per concebre de manera natural quan ja porten un any en relacions sexuals sense protecció anticonceptiva. Val a dir que algunes vegades, en algunes situacions determinades, sobretot amb dones més grans de 35 anys o que ja pensem que poden tenir alguna malaltia prèvia, aquest estudi o l'esterilitat es defineix ja a partir dels 6 mesos de recerca de l'embaràs.
Uh-huh. Per tant, vostè em deia, la infertilitat o l'esterilitat, ahir llegint informació sobre aquesta qüestió veia que hi havia gent que ho diferenciava, que no us feia servir els dos conceptes com a sinònims. Vostè sí que els fa servir com a sinònims?
Bé, això és un terme de terminologia anglosaxona, de quan busquem a la literatura, no? Ara la tendència més aviat ja és a parlar d'infertilitat. El que passa és que és veritat que hi ha algunes parelles que el problema és amb avortaments, que també es dirien infèrtils. Llavors, jo diria que podríem considerar-los avui en dia sinònims, perquè de fet és la terminologia anglosaxona la que ens la marca, no? Esterilitat o infertilitat.
Sembla com, i ara potser no, la pifio, doctora, però sembla com si esterilitat fos més cosa masculina, no?, i infertilitat fos més cosa femenina.
No, això és un problema d'ambdós, això que està més clar i de fet, no, vull dir, la terminologia és simplement per una qüestió de la traducció de la literatura anglosaxona.
Uh-huh. Per tant, de les parelles que es tracten, quin percentatge d'infertilitats es deuen a situacions de la dona i quina és la situació de l'home?
Bueno, jo crec que avui en dia la cosa està bastant equiparada, no? I podríem parlar de que hi ha moltes vegades una causa mixta que pot arribar fins a un 40%. I també sabem que cada vegada doncs, el factor masculí, és a dir, homes que tenen alteracions en el seminograma, és més freqüent, no? Que pot arribar doncs, fins a un 30%, jo diria, però que és molt freqüent trobar a causes mixtes de l'esterilitat.
En el cas de les dones, quines serien les patologies o les causes més habituals d'aquesta infertilitat?
Bé, aquí també vull dir que, com sabeu, no, doncs cada vegada es busca l'embaràs amb edats més avançades i per diferents motius, i llavors un dels factors que més ens condiciona o que podríem dir com a causa és aquesta edat materna avançada, que fa que pròpiament com a tal potser no sigui una patologia o una malaltia, sinó que és de manera fisiològica el que en diríem doncs, que contribueix a la baixa reserva ovàrica. A part d'aquesta causa de la baixa reserva ovàrica per un augment de l'edat de la dona, doncs les causes més freqüents són l'anovulació, dones que tenen problemes d'ovulació, o bé també podem parlar de la endometriosi, que ja havíem parlat en un altre programa.
Síndrome d'ovari poliquístic també és una d'aquestes qüestions que és damunt la taula?
Sí, és el que en diem l'anovulació, no? El que passa és que a nosaltres no ens agrada gaire utilitzar el terme d'ovari poliquístic perquè és com molt etiquetat i realment és com una terminologia molt més àmplia, no? El que nosaltres diem anovulació o problemes d'ovulació, no? Ja anem canviant i no diem tant a l'ovari poliquístic, no? Però sí, també és una de les causes, sí.
La sensació, quan llegeixes o quan busques informació al voltant d'aquesta qüestió, és que aquestes situacions estan creixent molt en els últims temps. Quines dades tenen al taulí respecte a això?
Sí, bé, nosaltres el que ens trobem és un augment de consultes, sobretot en pacients amb edat més avançada. És a dir, que moltes de les primeres visites que ens arriben són pacients que ja tenen 37 o 38 anys, és una edat totalment lícita de tenir fills, però que, com he dit al principi, aquest és un dels punts claus en la consecució d'una gestació, no? I és aquesta edat materna, malgrat, doncs, no ens agradi, no?, pensar-hi, però continua sent un dels punts claus. I aquest augment de consultes moltes vegades ve produït per això, per una demora a l'inici de la recerca de la búsqueda de l'embaràs.
Uh-huh. Per tant, aquestes primeres visites sí que han detectat que cada vegada són d'edats més avançades, però en percentatge, quantes visites de més estan arribant al taulí respecte d'altres èpoques? Per si realment hi ha aquesta tendència en els darrers anys d'aquest increment de consultes al voltant d'aquesta qüestió.
Jo no crec tant que hi hagi un increment de consultes, perquè aquí s'han produït diversos fenòmens, no? I és que, o sigui, és això que diem, les consultes potser sí que han augmentat un pèl, podríem parlar a lo millor d'un 5%, però arrel de que ha disminuït també la immigració, no? Doncs hi ha menys consultes perquè hi ha menys gent que busqui embaràs, no? O sigui, és que en realitat, i qui busca el millor, doncs tenen més problemes, per això que diem, no? És com una mica un cercle viciós, no? És a dir, que el nombre de consultes és en relació a això, no? A que són parelles que cada vegada necessitaran més accés a tècniques de reproducció, no? I és això potser el que dona la sensació de que ja és un problema molt més prevalent, perquè el que necessitem són major inversió en tècniques de reproducció.
Sobre aquesta qüestió, quines opcions té una parella quan arriba a la consulta, se li fa aquest diagnòstic d'infertilitat, per això que ens deia, un any en uns casos o fins i tot mig any en, doncs, diferents casos, també en funció de l'edat, etc. A partir d'aquí, quines opcions se li dona?
Doncs, depenent de la causa que hagin trobat, no? Si estem parlant de parelles joves que tenen un problema només diagnosticat d'ovulació, doncs es poden oferir un tractament farmacològic senzill, que moltes vegades ja s'inicia en els centres d'atenció primària, i si ja passem a pacients, doncs, que hi ha causes mixtes, com pot haver-hi un factor masculí lleu, o fins i tot a vegades que no diagnostiquem una causa, però és una parella de bon pronòstic, una parella jove, doncs els hi podem oferir alguna tècnica de reproducció assistida ja més senzilla, com és la inseminació artificial conjugal. I si no és aquest cas, o per fracàs d'aquests procediments, o perquè ja hi ha un factor masculí més sever, o fins i tot, doncs, perquè la dona, doncs, té una endometriosi severa, en aquest cas ja hem de passar a tècniques de reproducció assistida més complexes, com són la fecundació in vitro, i a la que cada vegada requereixen, doncs, més pacients accedir-hi, i és on es genera una mica la llista d'espera més important.
Actualment, quina llista d'espera hi ha al taulí per fer aquestes FIPs?
No, el que seria la fecundació in vitro està centralitzada aquí a Barcelona, uh-huh, amb tres hospitals només. Llavors és a l'Hospital del Vall d'Hebron, a l'Hospital Clínic i a l'Hospital de Sant Pau, i nosaltres, diguem-ne, com a hospital de segon, tercer nivell, el que fem només són les inseminacions artificials conjugals. És a dir, que llavors, a partir d'aquí, quan es deriva una pacient per una fecundació in vitro, s'ha de comptar aproximadament uns 24 mesos de llista d'espera des del moment de la visita i fins a la fecundació in vitro.
I en aquest temps d'espera es fa algun seguiment de la dona per els efectes psicològics, per com es pugui viure aquesta espera aquests mesos?
Bé, aquí, clar, intervenen molt també el que és els centres d'atenció primària, no? És a dir, que nosaltres, per exemple, des del taulí, amb una consulta que ja la tenim, doncs, bastant plena, si realment no té cap factor més afegit, com pugui ser una endometriosi o una altra causa, en principi els hi donem l'alta, i llavors és a través dels ACIRS, doncs, on es pot fer aquest seguiment o on s'hauria de fer aquest seguiment. I també hi ha un percentatge no despreciable de pacients que en aquest temps de llista d'espera aconsegueixen embaràs. Vull dir que també, a vegades, no ho tenim del tot calculat, però també ho sabem, no? Potser el fet de saber que estàs ja en una llista d'espera, o perquè a vegades és una qüestió de temps, no?, l'aconseguir la gestació, doncs també hi ha un percentatge de pacients que s'embarassen. Hi ha poques causes que en diríem absolutes, no?, de no aconseguir un embaràs.
Tenen percentatges també d'aquestes persones que puguin estar, d'aquestes parelles en llista d'espera, que decideixin optar per la sanitat privada, en aquest cas, per fer aquests tractaments?
Sí, tenen tenen, perdoni?
Sí, aquest temps llarg d'espera, no? Aquests 24 mesos en una situació doncs, que psicològicament és complicada, si hi ha parelles que opten directament per la sanitat privada en cas que s'ho puguin permetre.
Sí. La veritat és que jo crec que bastantes opten, sobretot les parelles que tenen l'edat més avançada. No?
Perquè... Clar, això li volia preguntar, perquè estem parlant 24 mesos, són 2 anys. Si comencem a buscar la criatura amb 40, amb 39-40, entre les proves i tots, pot ser que no ens ho puguem permetre. Ja no?
No, les pacients, per tenir accés a una tècnica de reproducció assistida a nivell de la sanitat pública, serien els 38-39 anys, com a molt, perquè és això, primer que el pronòstic, no?, dels resultats dels tractaments és menor, no és que es posi el tall en aquesta edat així de manera arbitrària, sinó que sabem amb evidència científica que a partir d'aquesta edat els resultats de les tècniques de reproducció són més baixos, per la qual parelles amb aquesta edat han de buscar una solució a nivell privat.
Doctora, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Val, molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé, que tingui un bon dia. Adéu. Hem conegut els orígens d'aquesta situació, també doncs, la realitat que es dona a la sanitat pública al voltant d'aquesta qüestió. Precisament li preguntàvem a la doctora per quin seguiment es feia d'aquests pacients en l'àmbit psicològic. Ens deia doncs, que és una qüestió que fan des dels centres d'atenció primària, però avui precisament volem parlar amb una psicòloga que és experta en fertilitat, és la Guida Rubio. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Com viuen les parelles el fet de no poder tenir criatures?
Doncs és molt dolorós, no? De fet, nosaltres sempre diem que la infertilitat porta un dol a darrere, no?, o al costat, que està molt, molt menys tingut i molt invisibilitat, però que és molt gran, no?, perquè al final és cada mes, cada intent, cada tractament que no surt bé, no?, que et reobre aquesta ferida de veure que no aconsegueixes allò que tan anheles.
Perquè, clar, ara, per exemple, ens explicava la doctora, no?, per accedir a un tractament in vitro a la sanitat pública, cal esperar 24 mesos, no?, la llista d'espera és més o menys de 24 mesos. Clar, aquests 24 mesos d'espera, per una persona que potser ja porta 12 mesos més o més a la recerca d'una criatura, estem parlant de 3-4 anys, això psicològicament és el més difícil de sostenir, el temps i la incertesa?
Clar, no?, és anar veient... Normalment aquestes parelles tenen la sensació d'haver posat la seva vida com en pausa, com en stand-by, no?, i que tothom avança, tothom va aconseguint les seves fites, el que vol, i ells estan encallats en un punt, en un limbo, que dol moltíssim, perquè tu quan vols ser mare o pare, quan prens aquesta decisió, no penses que trigaràs potser 5 anys en aconseguir-ho, no?, i no vols esperar 5 anys a poder donar tot aquest amor que tens per aquest bebè que no arriba, no? I això és devastador. I si hi afegim, no?, doncs tots els comentaris de la gent de, bueno, doncs relaxa't i ja en tindràs i no t'amoïnis, o no sé per què vols tenir fills, si sol és molt tranquil. Si hi afegim tot aquest menysteniment, no?, doncs et sents aïllat. No? I viure 5 anys desitjant una cosa que no arriba i sentir-te incompresa, doncs és devastador a nivell emocional, no?
I com es pot ajudar a aquestes persones que es troben en aquesta situació? De quina manera es pot fer viure aquest dol, no?, al final?
Si som entorn, no?, si no som professionals, és molt important validar, no?, i si tens una familiar o una amiga o un amic o algú que et diu que està passant, no?, per un problema de fertilitat, dir-li que lamentes molt aquesta situació, no?, que si necessita parlar, tot i que no, tu no ho hagis viscut i no puguis comprendre la magnitud de les seves emocions, però que estaràs allà disposat a escoltar, no?, i a ser uns braços que recolzin, no?, però mai intentar donar consells ni treure l'importància al tema, perquè ho fem molt, perquè no ens agraden els dols i no ens agrada veure les persones que estimem malament, però no ens n'adonem que amb totes aquestes coses el que fem és fer la ferida més profunda, no?, perquè estem apretant allà la llaga i estem fent mal, no? Llavors és molt important això, validar el que senten, reconèixer que és una experiència que deu ser molt difícil de sostenir i no voler solucionar els problemes de ningú, perquè al final les persones que porten tant de temps buscant ja ho han fet tot. I a vegades algú diu amb bona intenció, ai, doncs jo coneixo una amiga que va fer no sé què i s'hi va quedar la primera, no? I segurament aquesta persona que tens davant ha anat a 2 o 3 especialistes diferents, ha provat tires d'ovulació, ha fet acupuntura, ha deixat de menjar gluten, segur que ho ha fet tot. I si no ho ha fet és perquè no li ressona, no? Vull dir, no, no podem anar a solucionar un problema del que segurament no en tenim ni idea, no? Perquè gairebé ningú és expert en fertilitat, no sé què t'hi dediquis. I llavors una altra cosa que ajuda molt, no? I això és més iniciativa de les parelles, és buscar suport, no? Suport emocional, amb psicòlegs, amb grups de famílies que estan en una mateixa situació i poden donar aquesta xarxa, bueno, amb llocs on puguis treure, no? També tot el que et genera.
En aquest sentit, viure tota aquesta situació per les pròpies parelles, entenc que pot ser un catalitzador fins i tot per la pròpia parella, no? Que pot generar fractures importants dins d'una parella, no? Perquè al final les culpes, les sensacions, el viure-ho diferent, no? Pot generar també problemàtiques, no?
Clar, de fet la infertilitat és una de les situacions que pot viure una persona considerades més estressants, no? Vull dir, és una de les vivències més estressants que tenim. I clar, aquest estrès et passa factura a molts nivells, no? A nivell anímic, a nivell relacional i a nivell de parella, doncs, òbviament també, no? Hi ha parelles que, doncs, que ho porten molt bé, que es comuniquen molt, que s'escolten molt l'un a l'altre i es respecten molt les diferències de ritmes i de maneres de gestionar. N'hi ha d'altres, doncs, que trobar aquest punt d'aquest espai de trobada, no? Aquest reajustament tan necessari, doncs els hi pot costar molt, no? Sobretot quan els estils d'afrontament són molt diferents, no? Quan, per exemple, un dels dos doncs, treballa més des de la negació, no? I et dona aquest discurs tan, tan popular, no? De, bueno, però no passa res. I això es veu molt, aquest missatge, des de la parella cap a la dona que vol gestar, no? De, és que, clar, si estàs així de nerviosa, que si estàs així d'obsessionada, i a vegades això t'ho diu la pròpia parella, no? I aquí, clar, immediatament es crea una fractura, no?, una distància entre els dos, que és molt difícil, no?, de vèncer. I llavors també es van molt afectades les relacions sexuals, no?, la intimitat, perquè al final durant molts mesos, perquè hem de pensar que quan una parella arriba a reproducció assistida, porta mesos intentant-ho de manera natural a casa. I les relacions amb els coits han passat de ser programats el dia que toca, i clar, perd tota l'espontaneïtat, tota la passió, no? I això costa molt. Jo sempre animo les parelles a si veuen, no?, que d'alguna manera o altra això els està separant, els està allunyant, que treballin, no?, que treballin com un equip, perquè aquesta dificultat que estan tenint no trengui altres coses que sí que tenen.
Clar, en tot aquest concepte de la infertilitat, ho explicàvem una mica al principi, no? Però està molt invisibilitzat, no? Poques persones expliquen quan tenen una criatura, mira, el meu fill és fruit d'una inseminació o és fruit d'una in vitro, o vaig estar tant de temps, sinó el que s'explica és, no, jo la primera, cap de 2-3 mesos, de seguida, no? Això també genera encara més aquesta sensació de soledat en aquestes persones que es troben en aquest procés?
Clar, és que segueix sent un tabú, no? Com avui al final vivim en un sistema patriarcal i encara que haguem avançat molt en la igualtat de gènere i en el rol de la dona, les dones se'n segueix valuant, o sigui, valorant molt pel fet de ser mares. No sé, quan ho ets, ja has de tornar a la feina i tot, però seguim com tenint, no?, aquesta obligació d'haver de portar personetes al món. I això està encara com molt integrat en el col·lectiu sociocultural, no? I quan una dona no té fills, sempre li pregunten, per què no tens fills? És que no en vols tenir, no? Sempre la posem, la qüestionem. I sigui el motiu que sigui, sigui que no vol o que no pot, no hauríem d'estar fent aquestes preguntes, no? No hauríem d'estar qüestionant una dona, i tu per què no tens fills? Perquè les dones podem fer moltes més coses, a part de tenir fills, no? Llavors, al final, el missatge que reps segueix sent el mateix, no? Si no tens fills, no ets tan vàlida com una altra. I si a sobre tens la sensació que l'única que no pot tenir fills ets tu, perquè la gent no ho explica, la gent no ho comparteix, per aquesta vergonya, no?, per aquesta sensació que si no t'has pogut reproduir de manera natural no ets tan vàlida com a dona, fa que ho portem en secretisme, no? I clar, és un peix que es mossega la cua fins que no comencem a sortir de l'armari i a dir, doncs escolta, jo he tingut 2 avortaments, o he tingut 2 anys, he estat 2 anys o 5 anys buscant un bebè que no arribava, o he hagut de fer una ovodonació, o pues, vam haver de fer 3 tractaments de fecundació in vitro. Fins que no comencem a sortir de l'armari i a dir-ho, no començarem a veure què és normal i que, sobretot, no és dolent. Que això és el més important, perquè quan tens problemes de fertilitat, la teva autoimatge i la teva autoestima queda molt danyada, molt, molt malmesa, no? I quan vas veient que hi ha més persones com tu i que no passa res, que simplement doncs, és una problemàtica amb la que han hagut de conviure, però que no les defineix com a dones, ni com a mares, ni com a persones, això t'allibera, en certa manera.
I l'efecte quan s'aconsegueix? És a dir, quan una dona que porta X temps, que no tots els casos s'aconsegueix, que crec que això també és important explicar-ho, no? Que hi ha parelles que finalment decideixen pel que sigui o no poden al final tenir aquestes criatures, no? Però en els casos en què s'aconsegueix un embaràs després de tot aquest procés psicològic tan dur, afrontar l'embaràs de forma correcta és important també a nivell psicològic?
Clar, jo sempre els hi dic, no? L'objectiu no ha de ser només aconseguir un embaràs i un bebè. L'objectiu ha de ser arribar bé a aquesta maternitat, no? Perquè a vegades ens hi trobem, amb dones que ho han estat buscant molts anys i que després neix el bebè i fan una depressió postpart, perquè tot aquest estrès i tota aquesta angoixa i tot aquest dol que han anat retenint per anar fent intents i poder-ho sostenir, doncs peta, no? Ens apareix quan menys...
Potser quan allò que ha passat no és com ens esperàvem que fos, no?
Exacte, llavors és molt important escoltar-se molt durant la búsqueda, no? I veure si necessitem fer un peron i refer-nos emocionalment, si estem bé en aquell moment per acollir un sí però també un no. És molt important aquest mirar-se, no? I a vegades els tractaments tampoc no t'ho permeten, no? Perquè, bueno, van a uns ritmes i a uns tempos les clíniques i els centres que no són sempre els que necessitem emocionalment, no?
Vols dir que potser les esperes entre tractament i tractament haurien de ser més llargues del que són?
Ens ho hauríem de plantejar, no? T'hauries d'escoltar i dir, crec que estic preparada per fer un altre tractament i sobretot estic preparada per acollir un altre, no? I això ens ho hauríem de preguntar cada vegada, nosaltres mateixes, no? I a vegades te n'adones que la resposta és que no pots. I potser necessites un parell de mesos per agafar aire, per parlar amb algú que n'entengui, no? Perquè t'ajudin amb certs recursos i llavors pots seguir fent el camí. Però jo sempre els hi remarco molt, no? L'objectiu no és només ser mares, és ser mares i poder-ho gaudir, poder arribar bé aquest moment, no? I necessitem que el dol estigui fet. Llavors és veritat que durant l'embràs, encara que aquest treball de prendre consciència el tinguin fet, normalment són embrassos on apareix molta por, no? Perquè els hi ha aconseguit tant, els hi ha costat tant d'aconseguir, perdó, que clar, fa pànic, no? Pensar que es pot espatllar, que pot anar malament, no? I aquí normalment també necessiten un cop de mà, no? Aprendre a gaudir d'aquest embràs a poquet, anar acompanyant aquesta por a que pugui sortir malament, no? A que no entrin en dinàmiques de sobreprotecció, sobretot per quan el bebè ja estigui amb elles a casa, no? Bueno, les has d'anar ajudant una mica a sostenir tot això que se'ls mou. I que és normal, que es mogui.
I de cara a pròxims embarassos, és a dir, quan aquestes parelles han passat per aquest procés en un primer embaràs, a afrontar-ne un segon, com és psicològicament?
Clar, normal, si parlem d'embarassos que han sortit bé, van una mica més confiats, no? Una mica més animats, perquè tenen una experiència positiva al final, no? De dir, bueno, va sortir bé. Això no vol dir que no hi hagi pors, que no sàpiguen que potser el camí serà difícil, però clar, el fet de tenir un feedback positiu sempre ens dona com certa calma, no? De dir, ostres, anirà bé. Però també és veritat que la infertilitat secundària, que és quan nosaltres ja tenim un fill o filla i en busquem un altre i es complica, també és molt dolorosa, no? Sobretot si no arriba, perquè la gent no t'ho valida, no? Perquè com ja en tens un de fill o dos o els que sigui, no? Però tu vols una personeta nova, també diferent, no? Vols afegir, no? No estàs substituint. I aquesta situació, jo m'atreviria a dir que encara està més invisibilitzada que la infertilitat en general.
Doncs moltes gràcies a la Guida Rubio per haver-nos ofert aquesta conversa per parlar dels aspectes psicològics que hi ha al darrere de la infertilitat. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Igualment, gràcies a vosaltres.